Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope a Lleida. Ens escoltes, ja saps, a través de tota la província, les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, i també a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil, on pots triar l'emissora de Lleida, igual que pots fer si connectes amb la web cope.es, on pots escoltar ara mateix en directe l'emissora de Lleida des de qualsevol punt del món. 12-20 minuts al bell mig de la setmana, aquesta primera setmana del mes de febrer, que meteorològicament ens marejarà, però bé, eh? 5 de febrer del 2020. Per què dic això? Perquè és que ahir en aquesta hora, no recordo exactament, però jo crec que ahir en aquesta hora estàvem a 16 graus, a la una vam arribar als 17-18 graus, aquest matí, déu-n'hi-do el fred que tornava a fer, hores d'ara 7-8 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, la il·lusió ahir de ja puc guardar l'abric? No, encara no. Encara no, que estem al mes de febrer, estem al principi. Ha de fer fred encara, espero. Vaja, pel bé de tot, ha de fer fred, si no, alguna cosa no funciona. Buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb la Magalí Sare, és una cantautora de Barcelona, però que estarà aquest cap de setmana a dos punts de la demarcació de Lleida oferint la seva música. Divendres estaran a la Seu d'Urgell i diumenge al Cafè del Teatre, a la ciutat de Lleida. I encara ens quedarà temps, per l'entrevista a Cosme Polita. Ja saps que el Cosme García cada dimecres realitza una entrevista personal a personatges de Lleida. I abans d'arribar a la una, obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, ja saps, sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I a dos quarts de dues, amb veu de dona, la nova, la nostra, i nova també d'aquesta temporada, la nostra tertúlia de dones. T'acompanyem des de Lleida. Ràdio feta des de Lleida, de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a arribar a les 2. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps molt estable amb el cel completament serè durant tota la tarda. Les temperatures baixen de forma localment notable al sud de la província, amb màximes avui de 15 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Lleida, capital i Balaguer, 12 a Viella i 11 a Tàrrega. El vent bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dilluns esperem també un dia amb ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures amb pocs canvis, arribarem a 15 graus de màxima a Balaguer, 14 a Lleida, capital, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 11 a Viella. I el vent continuarà bufant variable flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Saps quants anys té aquest tema que escoltes? Perquè és que ara ho he hagut de mirar. Clar, com que estem a l'any 20, és fàcil fer càlculs. 20 d'aquest segle XXI, per entendre'ns, i llavors va sumant els anys des del 2000 cap enrere de quan es va estrenar aquest tema. Doncs, evidentment, el que escoltes són els Rolling Stones. El tema porta per títol Like a Rolling Stone. És de l'any 1965. No em diguis que l'escoltar-lo no et ve a la ment alguna cosa, no? 55 anys, d'aquest tema. Ni més ni menys, 55 anys. Els Stones. Ja saps que cada divendres ens acompanyen els Stones, amb l'Andrés Rodríguez. Però, bueno, avui també els hem recordat. 12, a punt d'arribar a les 12:25 minuts. Busquem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs una darrera hora que tenim ara mateix és que hi ha un operatiu policial en marxa centrat a Ponent i al Pirineu contra una organització dedicada a la immigració irregular. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil fan entrades a diverses poblacions catalanes i es preveu una desena de detinguts. Segons hem pogut saber, i de moment hi ha dos municipis al Segrià, que són Torrefarrera i Rosselló. És on s'estan duent a terme, de moment, que sapiguem, aquestes detencions. A Lleida, ciutat, s'enfondra part d'una casa deshabitada del barri del Secà de Sant Pere de Lleida. Cap persona ha resultat ferida, tot i que s'ha desallotjat la parella que resideix a l'immoble del costat per precaució. I aquest és un tema que ens toca. A la demarcació de Lleida, el pressupost que s'ha presentat de la Generalitat de Catalunya pel que fa a agricultura. I és que aquest 2020, segons aquest pressupost que s'ha presentat, gestionarà 726,3 milions d'euros, un 14,4% més que el 2017, que és la data dels darrers pressupostos. Catalunya, des de l'any 2017, no s'han pogut posar d'acord per apropar els pressupostos. Ara tot sembla indicar que sí, dic tot sembla indicar perquè no estan aprovats, però tot sembla indicar que sí, 3 anys després. D'aquests, 338,6 milions d'euros corresponen a fons propis del departament, 380,6 milions d'euros a fons europeus i 7 milions d'euros a despesa financera del capítol 8. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, destaca l'aposta del pressupost del departament per al 2020 per enfortir el sector agroalimentari.
Aquests pressupostos 2020 també s'orienten cap a l'enfortiment del sector agroalimentari català. Hem dissenyat solucions a curt termini en forma d'ajuts amb l'objectiu immediat de fer front a les crisis de preus, que estem impulsant també mesures estructurals a mitjà i llarg termini, poder fer-los, evidentment, viables per si mateixos.
Per la seva part, el diputat i representant del grup socialista a la Comissió d'Agricultura del Parlament, Òscar Ordeig, considera totalment insuficient el pressupost del departament per aquest 2020.
Ens trobem a faltar una falta d'estratègia, un projecte de país que ho afronti, 2, pressupost insuficient, 3, lleis o regulació que dia rere dia ens perjudiquen. Demanem la retirada d'aquest pressupost, lamentem aquest pressupost, el considerem del tot insuficient i, de fet, estem molt decebuts de veure que després dels grans anuncis de més diners, 3.000 milions d'euros més al pressupost, sinó que veiem com aquest és el pitjor pressupost dels darrers 10 anys.
Cope Lleida. Estàs informat.
I encara seguim al sector agropecuari perquè el sector ha advertit al Parlament de la seva mort silenciosa i que perilla el territori. El sector de la fruita dolça de Lleida va dir ahir clar i català a la Comissió d'Agricultura del Parlament que està en perill de desaparèixer amb greus conseqüències per a l'economia dels pobles, de les seves empreses, de l'ocupació i de l'equilibri territorial. Les liquidacions per al productor de fruita de pinyol han caigut fins a un 65% en 10 anys. O sigui que el nivell de vida puja i, en canvi, el que es cobre a origen ha caigut el 65% amb 10 anys. Així en fred, sense conèixer més dades, només amb aquesta sobre la taula, ho considero una barbaritat, eh? Canviem de tema, sortim al territori. El Parc Natural de l'Alt Pirineu enllesteix actuacions urgents per reparar danys del temporal Glòria. Els treballs principals han consistit en la neteja de pistes i la retirada d'arbres caiguts i la reubicació de senyalització. I a la Vall d'Aran tanca el gener amb unes dades d'ocupació del 63% i supera el màxim històric d'aquest mes. El conseller de Turisme del govern aranès diu que el sol i la manca de precipitacions han permès assolir aquestes xifres. El que fem nosaltres tot seguit és parlar d'esports. Com sempre, ho farem ben acompanyats per Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, comencem parlant de motor. Ahir ho avançàvem, però ho vam acabar veient al llarg del matí. Ahir es va presentar l'equip Honda de MotoGP, format pels dos germans de Cervera, Marc i Àlex Márquez. L'objectiu, el de sempre, aconseguir de nou la triple corona. Els pilots asseguren que donaran el màxim per sumar un altre mundial. La veritat és que veure el 93 i el 73 ara sí ja pintades amb els colors oficials de l'equip i veure els dos germans al mateix equip, doncs, fa goig. Veurem després l'adaptació d'Àlex Márquez com va anant. És el seu primer any, per tant, hem de tenir una mica de paciència segurament. Parlem de futbol. Jamaica serà rival de Catalunya al partit que s'enfrontaran al Camp d'Esports a Lleida el proper 30 de març. La selecció de l'illa caribenya ocupa el lloc 48è al rànquing de la FIFA. Serà Jamaica el 30 de març al Camp d'Esports. Un altre partit en el que, evidentment, veurem el Camp d'Esports ple, però veurem si a poc a poc també podem aconseguir, no et diré ple, però xifres similars quan jugui el Lleida Esportiu. Ahir avançàvem del Lleida Esportiu, que no ha pogut fitxar aquest mercat d'hivern perquè hi ha hagut quatre exjugadors que han denunciat el Lleida davant l'AFE per impagaments. El club, per aquesta raó, té els drets federatius cancel·lats i no ha pogut fitxar. Són quatre els jugadors de la passada temporada que els que han fet aquesta denúncia. També hem sabut que Lleida ha saldat recentment el deute que mantenia amb el tècnic Horacio Melgarejo, que era el segon de Gustavo Siviero durant la temporada 2016-2017. Melgarejo va ser cessat el desembre del 2016 i va denunciar el club a l'entendre que el seu acomiadament era improcedent. El jutge va donar la raó al tècnic, que reclamava a Lleida 12.500 euros. Finalment, el jutjat va determinar que a Melgarejo li corresponien 12.350 euros, que ja ha cobrat, mentre que fa uns dies, segons ha explicat el mateix, li van abonar els 950 euros en concepte d'interessos, tal com també va determinar la sentència condemnatòria contra Lleida. Per cert, que avui el Lleida s'enfronta davant de la Nucía amb el partit ajornat per aquell episodi d'aquelles condicions meteorològiques que va portar la llevantada a Glòria.
Ya sabemos que no hay nada mejor que disfrutar las cosas buenas de dos en dos.
No hay nadie en esta sala que le pueda ganar.
Y en sesión doble, 13 tiene la receta perfecta.
Espero que esté preparado para competir.
¿Cómo dicen?
Todos los días, un Oscar por lo menos.
Hay tipos que se pasan la vida intentando tener algo así.
Todos los días, un Oscar por lo menos.
¿Por quién puedo apostar y ganar como ellos?
Sesión doble de Oscar. De lunes a viernes.
Sí, eso es.
A las 3 de la tarde, en 13.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A Langhort, a Langford, no se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí visitarlos, porque en Pullman Tour tenemos 12 rutas diferentes y una forma de vivirlos. Desde solo 836 euros y con todo incluido. Reserva ahora en pullmantour.es o en tu agencia de viajes y disfruta de 3 excursiones por 99 euros. Pullman Tour Cruceros, cruceros como somos.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis. D'altres les veus venir perquè tu ja ets aquí. I d'altres que les veus arribar perquè encara no ets allà. I també persones que mai no coneixeràs.
Mira, que comença una entrevista amb una veu així és un luxe, és un plaer. I que a més, avui en parlem perquè hi pots anar a veure'ls. Els trobaràs a sobre de l'escenari amb dues cites a la província de Lleida. Aquest mateix divendres estan a la Seu d'Urgell i aquest diumenge vinent al Cafè del Teatre a Lleida, a les 9 del vespre. La veu que escoltes és la de Magalí Sare. Magalí, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta, quina cançó més maca, per començar.
Doncs mira, moltes gràcies.
Aquesta és de les primeres?
Aquesta cançó Bé, és de les primeres que traiem a la llum.
Que ha vist la llum, que ha vist la llum, sí.
Exacte, amb en Sebastià. Sí, és com el primer tema que va dir hola al món, nosaltres com a duo. No?
Molt bé, o sigui, amb aquesta és la vostra carta de presentació a nivell artístic, a nivell ja públic, per entendre'ns.
Sí, vam treure aquest 2019, abans que s'acabés el 2019, vam treure amb en Sebastià Gris un EP de dos temes.
Uh-huh.
Eren dos temes propis, un tema meu i un tema seu.
Molt bé.
I amb això vam dir hola i després, ara al gener, doncs vam treure el disc sencer a Boy and a Girl. Uh-huh.
La Magalí Sare és nascuda a Barcelona. I la vostra història amb el Sebastià, doncs, tirant enrere, és una història d'aquelles que pot passar de manera fàcil. Us coneixeu on estudieu i on estudieu una cosa que us apassiona, que és la música.
Sí. Bueno, ens vam conèixer estudiant al Conservatori del Liceu, a Barcelona, i bueno, clar, allà passes per un munt d'etapes, coneixes molta gent, toques amb molta gent, i d'alguna manera en Sebastià i jo vam connectar molt, vam jugar molt sempre amb la música, i aleshores ja de construir amb una mica els estàndards de jazz, i no els tocàvem potser. Bueno, és que saps què passa? Que tocant a duo pots fer mil coses, tens gairebé tota la responsabilitat del que passa, te'n pots anar superlluny de la cançó i tornar, no? I això ens apassiona.
I aquest 2020, de fet, això és bastant recent, eh? Aquest passat 10 de gener ja va veure la llum el vostre esperat primer disc, ja, que per cert el trobeu també a les plataformes de streaming, per tant, el podeu escoltar de manera legal. Jo sé que això avui en dia, jo ho recalco encara, vull dir, perquè encara hi ha gent que escolta. No, escolta, de manera legal ho pots escoltar a la plataforma de streaming, però si t'acostes a una botiga de discos i el compres, doncs millor que millor. Avui, Anna Girl, Magalí Sare i Sebastià Gris, que ens presenten i que el pujaran a l'escenari aquest divendres a la Seu d'Urgell i el diumenge a les 9 del vespre al Cafè del Teatre. Ens parlaves de que, bueno, clar, estudiant al final i sent un duet, doncs acabes provant coses i deconstruint i històries. Però quan ja heu muntat el vostre primer disc, com l'explicaries? És a dir, musicalment parlant, on us heu quedat?
Doncs o sigui, és molt complex, perquè, per una banda, el disc sempre, des del nostre punt de vista, vol reflectir el moment artístic en què ens trobem, no? Tenim un repertori que l'hem treballat molt, doncs l'hem de gravar.
Mm-hmm.
El que passa que un cop arribem a l'estudi i treballem amb el productor, que és el David Soler, el David Soler encara acaba de donar una volta, a vegades, de 360 graus als temes, no? Perquè en David Soler és el que ens ha descobert, diguéssim, el món de l'electrònica, que és una altra manera de fer música. És a dir, nosaltres portàvem els nostres temes arranjats veu i guitarra, molt macos i molt monos, i llavors a l'estudi va haver-hi doncs, molta de construcció d'això. En David doncs, va començar a suggerir que toquéssim diferent, que toquéssim amb efectes, amb loops, amb pedals, distorsionava la meva veu i la guitarra d'en Sebastià. Llavors, això, per nosaltres ha sigut un abans i un després, i realment el disc representa això, la introducció de l'electrònica i com aquesta doncs, acaba de vestir la nostra particular visió de la música de cambra i la música tradicional mallorquina, que és la matèria prima que hem agafat per aquest disc.
És curiós perquè de vegades la gent caiem al parany de dir, bueno, escolti, els que estan estudiant al conservatori, pues al final són músics de música clàssica. No, escolta, o sigui, vas a estudiar per tenir una base, no? Després no et defineix el gènere al que et dedicaràs. Vull dir, tot.
Exacte.
Seria ideal, no?, que tots els músics vinguessin d'escola, per entendre'ns. I pots fer rock, electrònica, dance, pop i música clàssica, pots fer el que vulguis.
Exacte. Home, seria ideal, doncs... Sí, bueno, és que el conservatori, de fet, és això que et deia, és una xarxa de gent i de professors...
Clar, i els contactes que treus d'aquí, i les experiències.
Sí, pots aprendre moltíssim. I llavors, com deies tu, no entres dins d'una escola, una escola en sentit escola musical,
sí, sí,
un estil concret, que has de seguir el llegat i tot això. No, quan surts del conservatori has de saber que tens uns coneixements, que ets un privilegiat en aquest sentit, però que tu has d'aportar el teu i fer el que vulguis amb aquests coneixements. Amb amor, sempre, i bon gust.
Aquesta és la que havíem escoltat abans, és la que posava títol A Boy and a Girl, la que escoltem ara és Hotel. De totes maneres, és composició pròpia a tots els temes, lletres i música?
No, nosaltres vam treure un EP, com he dit, crec, de dos temes propis. A Boy and a Girl és música de cambra, és a dir, hi ha molta música de finals del segle XIX, principis del XX, que, bueno, jo abans d'estudiar jazz, tota la vida vaig fer música clàssica i he escoltat i he cantat molta cançó alemanya, cançó francesa, inclús cançó d'aquesta època, però del nostre país. Llavors trobem Strauss, Schubert, que són austríacs, trobem Poulenc, francès, trobem un compositor americà, que és el que va fer la música de Boy and a Girl, Eduard Toldrà, també, amb un tema que es diu Recança, vull dir que hem agafat música vocal de cambra, i a més, aquests serien els meus orígens, per dir-ho d'una manera, i hem agafat també els orígens d'en Sebastià, ell és mallorquí, i llavors hem agafat dues cançons tradicionals mallorquines, que apareixen al disc també, i també ens les hem emportat a un terreny molt allunyat del que és.
Molt bé. Doncs aquest divendres a la Seu d'Urgell i diumenge al Cafè del Teatre a les 9 del vespre, avui estem parlant amb la Magali Sare, és nascuda a Barcelona l'any 91, per tant, és una multiinstrumentista i compositora molt jove, per tant, amb molt terreny per al davant. Aquest és el seu debut i, de veritat, que si ja són encantadors així per telèfon, que és a vegades una mica menys personal, imagineu-vos tenir-los a curta distància, davant d'un escenari amb una sala relativament petita, com és el Cafè del Teatre, per exemple. Sí. Jo crec que guanya moltíssim l'experiència. Sempre ho dic, la música en viu és, a part de per escoltar-la, per viure-la, i a part de veure-la, és per viure-la, i per tant és una experiència.
Exactament.
Divendres a la Seu d'Urgell i si no heu tingut prou, doncs diumenge cap a Lleida, al Cafè del Teatre, a les 9 del vespre, el Sebastià Gris i la Magali Sare, que et presenten avui en aquell, que és la seva primera proposta, i jo crec que us anirà força bé. Magali, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, moltes gràcies.
Que us vagi molt bé el doble concert a Terres Lleidatanes.
Això, segur que anirà molt bé.
Minut i mig ens falta per arribar a tres quarts. Ara ens arriba el Cosme García amb la seva entrevista cosmopolita.
I com sempre ens fiquem a caminar ara amb l'entrevista més cosmopolita de la radiodifusió lleidatana. Per què tenim aquesta entrevista? Perquè volem conèixer molt més de prop aquelles persones del món social, cultural, econòmic i polític, com són per dins, com són interiorment, perquè les coneixem potser veient-les a la premsa, a la ràdio i a la televisió, però potser no ens fem una idea de com són com a persona propera, no? I avui hem volgut buscar amb una regidora i diputada de l'Ajuntament de Lleida, i volem parlar amb la Maria Borrell. Ella és precisament lleidatana i volem conèixer-la una mica més de prop. Maria, bienvenida i buenas tardes.
Buenas, muchas gracias, Cosme. Buenas tardes.
Bueno, tú eres miembro de la Corporación Municipal por Ciudadanos. Bueno, vienes de la Universidad de Lleida. Geografía y historia es lo que a ti te gusta, practicas y has formado a personas. Pero yo me pregunto, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Bueno, me sacas lo del tema de geografía y historia, pero que sabes que soy abogada, que hice la licenciatura en Derecho también, posteriormente, y bueno, en la Facultad de Lleida en la UDL estudié geografía e historia, bueno, con la especialidad de historia del arte. ¿Y qué hace una chica como yo en un sitio como este? Esta es una buena pregunta. Pues mira, intentar que el futuro de este país mejore a través de, en este caso, de una formación política como Ciudadanos, con la que me siento completamente identificada. Y bueno, me metí en política un poquito para poder colaborar dentro de las posibilidades, ¿vale?, que están en mi mano para hacer de este país pues un sitio mejor para vivir.
¿A qué se dedicaba tu familia?
Pues yo soy nacida aquí en Lleida, en la Clínica Perpetuo Socorro, pero mis padres vivían en Purruy de la Solana, muy cerquita de Navarra, en la provincia de Huesca, y eran agricultores. Y eso es que mis padres eran agricultores.
¿Y esto de la política les caía lejos?
Sí, absolutamente, también me caía lejos a mí, Cosme, sí.
Oye, ¿y tu marido, cuando le dijiste me meto en política, qué te dijo? ¿Venga, adelante? ¿O te dijo, tú estás loca?
No, sí, me apoyó muchísimo y me dijo, venga, pues si quieres dar el paso, cuentas con todo mi apoyo. Y bueno, también me comentó, porque él había estado afiliado también a un partido político hacía tiempo, y me dijo, bueno, ya sabes que hay una serie de compromisos y, bueno, una serie de retos, ¿no?, por delante, que va a cambiar un poquito tu vida, pero sí, me animó muchísimo. Y también esa es una de las razones por las que decidí entrar, porque evidentemente tienes que contar con el apoyo de la pareja, de la persona que tienes a tu lado.
Yo me pregunto, ¿habías entrado en la paella alguna vez?
Sí, había entrado en la paella. Estuve trabajando en la paella.
Sí,
estuve en un programa de ocupación juvenil, precisamente cuando estaba estudiando, cuando terminé la carrera de Historia del Arte. Uh-huh. Había un plan de ocupación juvenil y estuve trabajando un año y medio en el ayuntamiento, en el Departamento de Cultura.
¿Quién estaba de alcalde?
Entonces estaba Siurana y en la regiduría de
estaba Cultura, Jordi España. Jiménez. Estaba
Antoni Llebot.
Antoni Llebot y Jordi Jiménez, sí, en Juventud.
Sí. Bueno, Juventud no lo recuerdo, pero es porque yo estaba en Cultura y después Relaciones Institucionales también, porque uh-huh. estaba junto con Cultura en el casino, en el edificio del casino.
Sí.
Y sí, y ahí estábamos, sí.
Y hablando un poquito de los partidos políticos, a ti Ciudadanos te viene a buscar. Si no estuviera Ciudadanos, ¿quién te hubiera gustado de que te hubiera venido a buscar?
Pues no, me vino a buscar Ciudadanos ciertamente, y si no hubiera estado Ciudadanos, la verdad es que no me hubiera interesado quizá por la política. El proyecto de Ciudadanos es el que más encaja con mi forma de pensar, con mi forma de ver la vida y con mi forma de ver el...
Y cuando te dicen que todos sois iguales, como los del PP o Vox, ¿cómo te sientes?
¿A qué te refieres, que todos somos iguales?
Bueno, no, que hay la gente ahí quien dice todos son los mismos, estos de derechas y estos de Ciudadanos son igual que los del PP y los de Vox, que siempre van juntos. ¿Tú cómo te sientes ahí?
No, yo en ese sentido, estoy en Ciudadanos porque no creo en esta polarización de rojos o azules, ¿vale? Nosotros estamos en el centro y desde luego, o sea, estamos allí para sumar, no para dividir y no para estas polarizaciones, sino para intentar desde un proyecto de centro, en este caso, y limpio reformista, pues este es el espacio que mejor se adecua para trabajar, y por eso precisamente estoy en este espacio.
Yo siempre, es una reflexión mía, las rubias todas eran del PP, las morenas, a excepción de algunas, están en Ciudadanos. ¿Cómo lo habéis hecho eso?
No, esto yo creo que son arquetipos, ¿no? Arquetipos que afortunadamente ya están superados, ni las rubias todas están en el PP, ni todas las morenas están en la parte de izquierdas, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo creo que hoy en día ya el color de el pelo, el color de la piel, el color de los ojos es absolutamente intranscendente y no tiene nada que ver con la formación o con la libertad de pensamiento.
Tú dices que por mucho que griten, no te harán cambiar, ¿no? Eso es una expresión tuya.
Es una expresión mía, que por mucho que griten no me harán cambiar.
Sí.
Sí,
sí, sí, sí.
No sé, yo
lo he leído por ahí en alguna parte, que dijeron, ya, pues por mucho que griten no me cambiarán.
Bueno, soy una persona que ya tengo una edad como para que me cambien, pero bueno, siempre no se trata solo de cambiar, sino que se trata de que las cosas sí que evidentemente cambian, tienes que adaptar a estos cambios, porque quien no se adapta evidentemente es imposible avanzar. Pero bueno, ya nos coge con una edad que bueno, las ideas en este caso están bastante claras. Al menos lo que no me gusta o lo que no quiero, ¿no? Eso sí que lo tengo bien claro.
aunque en este momento tu marido sea un buen oyente nuestro, yo te puedo decir...
Que lo es.
Lo sé. Pero ahora seguro que no escucha. De las tres personas, para ti, ¿quién es el que te hace más tilín? ¿Iglesias, Sánchez o Rivera?
Si tuvieras que me hace más tilín.
Como hombre. Ahora que no me escucha tu marido.
Pues no sé, si tuviéramos que destacar alguna cosa a nivel físico o a nivel... La verdad es que Albert Rivera, desde el primer momento, es un modelo masculino que me atrae. Pues yo recuerdo cuando Albert Rivera, la primera campaña que de Ciudadanos, no sé si recuerdas tú, que salió en una foto... Que estaba medio desnudo,
¿vale? Sí.
Que causó... Pues bueno, aquel fue quizá el momento y a partir de ahí me quedé bueno,
pero,
de Ciudadanos y...
Pero ese no lo tienes tú en la cabecera de la cama, ¿no?
No tengo ni siquiera esa foto, no he tenido... Había unos pósters, creo, de la propaganda electoral, ni siquiera cuento con ellos, pero sí, del modelo de persona que... Es todo, ¿no? La parte física, la parte intelectual, la forma de expresar.
Todo, y que te puedo garantizar que Albert Rivera baila muy mal, ¿eh? Es muy mal bailador. ¿Tú eres buena bailadora?
No, pues entonces ya somos dos, no te creas tú. Me enseñó a bailar mi padre, eso sí que es verdad. En las fiestas mayores, en las fiestas de los pueblos, encantaban, y me las recorría con mis padres, y mi padre me cogía y me hacía bailar los pasodobles como nadie, imagínate.
Bueno, y si te pregunto de la cocina, ¿qué es lo que más te gusta y lo que mejor cocinas?
Pues no soy, la verdad es que no soy gran cocinera, pero sí que tengo ciertas habilidades en la cocina. Con pocos ingredientes, a veces abro la nevera y con cuatro cosas, pues me arreglo bastante bien. La verdad es que puedo invitar a cenar a cualquiera. No sé, como cosa que me sale particularmente buena, la tortilla de patata, en primer lugar. Y la paella, la verdad es que la paella y la fideuá me salen también muy, muy ricas. O sea que algún día te tengo que invitar a que la pruebes.
A ver si alguno te dice que has dicho ahora patata y no has dicho la española y tienes problemas.
He dicho la tortilla de patata española.
Bueno. Le has la añadido por... No vaya española. A ser...
Por tortilla de patata, vamos, como la española no hay ninguna, está clarísimo.
Sí, eso es un anuncio, ¿eh? Eso es un anuncio. Edad de olivas. Por cierto, de Lleida, ¿qué es lo que menos te gusta?
De Lleida, ¿qué es lo que menos me gusta? No me gusta mucho que dure tantísimo el invierno, me explico.
¿Y la niebla?
No, la niebla me gusta muchísimo. La niebla me gusta cuando está esa semana, que toda la semana no ves el sol. Luego, a partir de esa semana o esos 15 días, empieza a hacer cansina, pero no me molesta tanto la niebla como que la niebla esté muy alta y que el día esté muy gris y que no salga el sol. Eso sí que realmente es lo que menos... me gusta del clima de Lleida.
Por cierto, ¿cuántos hermanos eres y sois en la familia?
Somos cinco, yo soy la pequeña.
Ah, o sea que tú ya vienes de familia como tu marido, de muchos hijos, ¿no?
Sí, de muchos hijos, familias numerosas, sí.
Y dice que no por ir a misas es más cristiano, pero ayuda mucho. ¿Tú eres de esas?
Pues la verdad es que no, te soy muy sincera. No, porque soy budista.
¿Eres budista?
Sí, soy budista, sí, tomé refugio... El Danza Cayu, en el monasterio budista que hay en Panillo, encima cerquita de Graus.
Sí, sí.
Y bueno, que aunque el budismo no sea como tal una religión a la que te tienes que apuntar, ni muchísimo menos, pero soy budista.
Bueno, pero yo te oí una vez decir, ay Dios mío, ¿no? Bueno, cuando hace falta escudimos, ¿eh? Bueno, vamos a otra cosa muy interesante. ¿Tú cuando juegas, a qué juegos juegas? ¿Al parchís, a la butifarra, al guiñote, al ajedrez? Dime.
¿Juegos de mesa te refieres?
Juegos de mesa, sí.
Juegos de mesa, pues me gustan mucho las cartas. La verdad es que es muy entretenido las cartas. Ahí al 7, al 7 y medio. Bueno, un poquito al póker, lo que me ha enseñado mi marido, pero bueno, sin dinero, ¿no? Solamente para saber.
Bueno, a veces se jugaba con judías, pero después
que pillaba por dinero. Con garbanzos, ¿no? Pero bueno, solamente para aprender. Y también me gusta mucho el ajedrez. La verdad es que lo que es de mesa o las cartas, si hay varias personas, y esto es. 4, 5 o 6 personas, es muy divertido. Y si no, pues con mi marido suelo jugar al ajedrez o al backgammon incluso, que es un juego bastante difícil.
Sí,
también, pero es muy peculiar.
Para acabar, dos preguntas. Una, te voy a comprometer y está, mira, mi compañero Ricard ahora me está mirando y te la voy a preguntar. Tú que entras y sales y que bueno, tu familia ha entrado y ha salido en la paería, el grupo escultórico de gigantes, ya que estuviste allí con Llevot, ¿cuántos son el número de gigantes que tenemos en la paería?
El número de gigantes que tenemos en la paería... Pero ahora no está en la paería.
No, ahora están en la Casa de los Gigantes. Sí, bueno, es igual, la Casa de los Gigantes.
Eso, en la casa de Gans, ¿no?
Sí.
Pues, a ver, espera, déjame hacer revival, déjame...
Rápido, venga, Marc Antoni, Cleopatra...
Me parece que son 10, 12.
No, un poquito más. 12. Pues, 12.
12, ¿no?
12, muy bien.
12, digo, bueno, 10, 12, sí, ahí está, ahí
no
está.
No te creas, que eso se lo pregunté a mi compañero Córdoba, José María, y casi lo acertó también, estuvo por ahí. Y ahora sí.
Por ahí más o menos.
Y ahora para acabar te quiero, bueno, hacer al revés. Que tú me preguntes a mí la pregunta más comprometida, ya que me conoces suficientemente bien, comprométeme, hazme una pregunta muy comprometida.
Una pregunta muy comprometida.
Y rápida, que me echa, Ricard me echa.
El año fundacional de la Seguella.
¿El año qué?
¿Cuándo se puso la primera piedra en la Seguella?
Me pillaste. No.
¿Cuándo se puso la primera piedra en la Seguella?
Joan Ramón González me matará, pero me pillaste. No, yo te puedo hablar del 1714, te puedo hablar del Felip V, te puedo hablar de todo esto, pero no, la verdad no, me pillaste. Ricard, hoy me han cogido... La María me ha cogido, mira por dónde. No lo sabía, las cosas como
pues
son.
Pues hay una placa conmemorativa en la Seguella, que lo sepas. O sea que un día de estos subimos y te la enseño, ¿vale?
Muy bien, con la tortilla de patatas.
Con la tortilla de patatas previamente hecha, muy bien.
María, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y como siempre a seguir trabajando por la ciudad de Lleida, más que por las ideologías, que eso es lo importante.
Eso es
lo
importante. Siempre, por los ciudadanos de Lleida, que son lo importante, claro que sí.
La Maria Borrell ha estat avui amb nosaltres, Badia també s'ha de dir perquè és el cognom de la seva mare. Gràcies i fins a una propera. Adéu-siau.
Ricard, ja ho veus, avui han tingut a la Maria i jo tinc un correu que és cosme@copelleide.com i explica també el teu WhatsApp.
Vinga, va, el WhatsApp i que t'han enganxat a la pregunta. És el 664-526-180-664-526-180, que podeu enviar doncs, qualsevol cos... qüestió, qualsevol suggerència. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra del record.
I avui saludem a totes les dones.
Ah.
Perquè avui és la patrona de les dones, Santa Àgueda.
Sí.
Per tant, hem de saludar-les i parlar precisament de la patrona de les dones. De tothom és sabut que a Santa Àgueda, segons la tradició, li van arrencar els pits amb unes tenalles, i així es manifesten els gràfics i pintures de temps antic. Per aquest motiu, les dones la tenen per patrona, tot demanant que les lliuri de mal de pits i que doni força llet a les que estiguin alletant. Va ser el nostre sobirà Martí l'Humà qui va fer donació a la capella del seu palau d'una relíquia de la santa, a més de la pedra on fou estesa i va sofrir el martiri. Per aquest motiu, la capella reial fou la primera que la tingué com a patrona. A la mort del rei Martí, va fundar-se en aquella capella la cofradia dedicada a la santa, i a la qual només hi pertanyia gent de la noblesa i casada. La cosa va agafar peu i la devoció va anar augmentant. Se celebrava una festa molt solemne, durant la qual hom repartia uns pans en forma de pit femení. Aquests pans, que repartien el dia de la festa de la santa, el menjaven les dones sucat amb llet, ja que així tenien la certesa que mai els mancaria aquest preu al líquid quan tinguessin un infant. Aquesta tradició va ser potenciada per l'emperador Carles V, el qual acudia personalment aquest dia a celebrar la tradició. A Clariana de Cardener podem trobar una capella preromànica dedicada a la santa. S'hi celebra festa per vot de poble i s'hi reparteix per venir dels assistents. I en la postguerra, quan hi havia tanta gana, s'hi congregava veritables multituds per agafar aquest pa. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que ningú no queda per llavor.
Gràcies, Joan. Tenim una darrera hora i és que un tinent de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Lleida ha assegurat que el cap de sala dels Mossos d'Esquadra a la regió policial estava present en un xat de WhatsApp dels veïns d'Alcarràs el 1 d'octubre i que anava alertant de l'arribada d'antiavalots a diversos col·legis electorals de la zona. Tot i que un jutge de Lleida ja va arxivar aquesta causa i l'audiència va ratificar l'arxivament, el comandament de la Guàrdia Civil ha aprofundit en la qüestió, ja que el tribunal que jutja el major Josep Lluís Trapero i l'antiga cúpula d'Interior va permetre parlar de la qüestió. Segons aquest Guàrdia Civil, aquell dia hi va haver molts missatges per emissora, telèfon, mòbil i WhatsApp que evidencien que els comandaments de la policia catalana no van ajudar la Guàrdia Civil i fins i tot van ajudar la població civil a impedir l'actuació dels antiavalots. Això és una darrera hora.
Busquem les senyals horaris, arribarem a la una de la tarda i després tenim les noves tecnologies amb l'Infocope Lleida i amb Veu de Dona, a la tertúlia de dones.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno trata de calmar a los agricultores que siguen en la calle exigiendo medidas para que el sector continúe siendo viable. Mientras las gentes del campo se manifiestan por las calles de Madrid, el presidente Pedro Sánchez les ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. Aquí el gobierno también ha ido variando su posición. Primero se fijaron en la violencia puntual y aislada de la protesta en Extremadura. Luego hablaron de los terratenientes y los señoritos del campo. Y lo penúltimo ha sido culpar a los supermercados y las grandes superficies. Hoy la consigna es lanzar un mensaje conciliador y promesas a los labradores, pero con poca concreción. Sánchez asegura que el gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro agroalimentario, con las familias y con los pueblos que viven de él. El presidente termina su mensaje vacío de contenido con un "no miraremos hacia otro lado". Mientras los labradores siguen a esta hora concentrados a las puertas del Ministerio de Agricultura, en COPE te explicamos con datos una de sus principales reivindicaciones. Son cifras del mes de enero que confirman el desfase entre el coste de producción y el precio que reciben los agricultores, Susana Moneo.
Así es, de media frutas y verduras multiplicaron por 4 su precio desde el campo a la mesa. La mayor diferencia se da en patatas y cebollas, por las que pagamos 7 veces más. Las patatas en origen están a 17 céntimos el kilo, se venden a una media de 1,25. Otro tanto ocurre con ajo, repollo, mandarinas o naranjas. En el caso de los productos ganaderos, la ternera cuadruplicó su precio. El conejo, el cerdo, el pollo y el cordero lo triplicaron. Y la leche y los huevos lo multiplicaron por 2.
En mediodía, COPE, te vamos a contar la reacción de un niño de 11 años que ve cómo su madre queda inconsciente en casa. Él está solo en la vivienda con su hermano de 6 años y llama al servicio, al teléfono de emergencias 112, con una templanza más propia de un adulto.
¿Qué puedo ayudarle?
Hola, perdona. Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Los servicios de emergencia llegaron a tiempo, la madre estaba inconsciente en el suelo, la madre de este niño, que se llama Mohamed, la noticia es que está bien. ¿Qué más cuestiones están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido datos de la universidad en España que reflejan la crisis en las carreras científicas y tecnológicas, que la demanda de estos grados está 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Menos de 1 de cada 2 matriculados termina estos estudios, a pesar de que están entre quienes más fácil luego consiguen entrar en el mercado laboral. Los rectores llaman a mejorar la orientación preuniversitaria. A esta hora tiene lugar la recepción de los Reyes al cuerpo diplomático acreditado en España. Es una cita a la que no ha acudido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que vuela a Bruselas, donde esta tarde va a negociar los presupuestos europeos para los próximos 5 años. Precisamente a Europa se refería Felipe VI en su discurso.
La Unión Europea no es un ámbito más de la política exterior española. Es su espacio natural de identidad y actuación. Consciente de ello, España se propone ser uno de los motores europeos y se marca como guía participar activamente en todas las vanguardias e iniciativas encaminadas a profundizar en el proyecto europeo.
Y un grupo de astrónomos del Observatorio de Atacama, en el norte de Chile, han conseguido captar los datos de un combate entre estrellas que podría ayudar a explicar cómo será el final del Sol, la estrella más importante del Sistema Solar. Los científicos detectaron una nube de gas en el sistema estelar HD-1584, que fue el resultado del proceso por el que una de las estrellas creció tanto que engulló a la otra.
La noticia está también en el Fútbol Club Barcelona. El futuro director deportivo del Barça se decide, José Luis Corrochano, esta tarde.
Una declaración de Abidal responsabilizando a los jugadores de la destitución de Valverde y una contestación en Instagram de Messi retándole a dar nombres ha provocado una crisis en el Barça. Se espera para hoy una reunión entre el presidente Bartomeu y Abidal. Vamos a conocer más datos. Elena Condis, Barcelona.
Esta tarde Bartomeu se reunirá de urgencia con Eric Abidal para abordar su futuro tras la contundente respuesta de Messi al secretario técnico. El presidente está tratando de adelantar su regreso de Bruselas, donde ahora mismo se encuentra representando al Barça en el Parlamento, para reunirse cara a cara con a Vidal y tomar decisiones. Mientras tanto, el Barça acaba de entrenar aquí en la Ciudad Deportiva. Messi ha sido el último en saltar al césped y ha saltado solo a la sesión. No está Piqué, que ha hecho trabajo específico. En unos minutos tendremos la convocatoria y después escucharemos a Setién en rueda de prensa.
Otro de los asuntos a tratar en Barcelona, en el Barcelona, es si hay sustituto o no para Dembélé, lesionado para toda la temporada. Mañana se juega el Atleti de Bilbao-Barcelona y el Real Madrid-Real Sociedad. Ayer se clasificó el Granada para semifinales de la Copa, eliminado el Valencia, el campeón. Hoy a las 9 de la noche, Mirandés-Villarreal, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy nos habláis en El Espejo de un estreno cinematográfico muy especial que va a tener lugar este próximo viernes.
Sí, se llama Vida Oculta. Es una película de Terrence Malick inspirada en la vida del beato Franz Jägerstätter, un campesino austriaco católico que, al ser llamado a filas, se negó a realizar el juramento de lealtad al Führer. Para él, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era injusta y Hitler una especie de anticristo. El director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal y crítico de COPE, Juan Orellana, dice que esta película es como una catedral cinematográfica en honor a su memoria y su martirio. El proceso interior del protagonista y de su mujer, la pureza de su fe, la noche oscura, la elocuencia y a la vez el silencio divinos, todo ello llega a nosotros gracias al estilo tan personal de Malick. Vamos a ampliar todo esto en la historia que contaremos en El Espejo.
Se estrena este viernes.
Este viernes.
Pues habrá que verla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Això ja és el migdia de Lleida. Són 6 minuts per sobre de la 1. Seguim amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Respecte a ahir, doncs la baixada és considerable, tot i que encara és una temperatura bona per la setmana que estem. És la primera setmana de febrer, però curiosament estem parlant de que ahir en aquesta hora estàvem a 18 graus, avui a la meitat, a 9. I així tot és una bona temperatura. I a més, si hi ha sol, cap problema. Parlo de la ciutat de Lleida. Ja sé que ens escolteu des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, Lleida i des de tot el món, a través de les nostres aplicacions o a través de la plana web. Estem al vell mig de la setmana, dimecres 5 de febrer del 2020. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones. Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps molt estable amb el cel completament serè durant tota la tarda. Les temperatures passen de forma localment notable al sud de la província, amb màximes avui de 15 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Lleida, capital i Balaguer, 12 a Viella i 11 a Tàrrega. El vent bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dilluns esperem també un dia amb ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures amb pocs canvis, arribarem a 15 graus de màxima a Balaguer, 14 a Lleida, capital, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 11 a Viella. I el vent continuarà bufant variable flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Ràpidament, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Us dèiem abans que el preu de la fruita de pinyol al pagès ha caigut fins a un 65% en 10 anys. Evidentment, des de Lleida ahir van anar al Parlament per dir que això està en perill. Que prou ja d'històries, que estem parlant d'una reducció dràstica dels preus i que, si tot segueix així, està en perill de desaparèixer aquest sector, amb greus conseqüències per a l'economia dels pobles, de les seues empreses, de l'ocupació i de l'equilibri territorial. Torno a repetir, les liquidacions per al productor de fruita de pinyol han caigut fins un 65% en 10 anys. És una barbaritat, amb 10 anys, tenint en compte que el nivell de vida sí que ha pujat amb 10 anys. En parlarem avui a la tertúlia amb veu de dona. En parlarem amb una agricultora que es dedica, doncs, a vendre la seva fruita i veurem la realitat d'aquest 65% en què es tradueix en un dia a dia. I també recordem que un guàrdia civil ha dit que un cap de sala dels Mossos era en un chat on s'alertava de l'arribada dels antiavalots l'1 d'octubre. El comandament va ser investigat, però l'Audiència de Lleida va arxivar la causa, tot i que ara, a la nova contra el major Josep Lluís Trapero, doncs ha tornat a sortir el tema i se n'ha tornat a parlar. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida tenim aquí les noves tecnologies.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
Toma Flexion Articulaciones. Contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
I ara sí, que ja estem al Infocope Lleida, que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, que és l'espai on parlem de noves tecnologies, que en directe ens escoltes, doncs ara, els dimecres, a la 1:10, més o menys, camí cap a 2:45, però que ens pots escoltar al podcast, que allí ho pots fer quan tu vulguis, en directe també, però també a les nits, o tantes vegades com vulguis. I que estic ben acompanyat aquí als estudis, com sempre, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs?
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Doncs, Jaume, menú d'avui.
Doncs vinga, som-hi. Com ja sabeu, el sector tecnològic és molt canviant i les notícies i els esdeveniments van en una velocitat de vertigen. Nou acord en el sector audiovisual i la televisió en streaming. Amazon té nou company de viatge. En el pagament per mòbil també veurem com dona un pas més, un tomb de torca més aquí, i en el WhatsApp, que veurem com també se posa en aquest tema de pagament per mòbil. Apple planifica nou llançament. Els grans actors d'internet també fallen. I, com no, envien coses que no tindrien que canviar, ho comentarem tot plegat. I, com sempre, atents als atacs de ciberdelinqüents. Nou atac de phishing. Tot plegat són temes que avui tractarem a la Tertúlia Freak. Però primer, com sempre, per començar, amb un referent històric. No volem perdre aquest bon costum, que és l'efemèride. David, fins en quin any viatgem?
1952. ¿Te parece suficiente peso para efeméride?
Bueno, ostres, no sé què trobarem en aquest any.
No, a més, l'any 52 estem tots igualats. No havíem nascut ningú.
Sí? Todos tenemos pelo.
Sí, sí.
Bueno, ni projecte, estàvem. Si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara els friquis en antena. I ens traslladem directament a l'any 52 amb un referent històric com l'efeméride.
Pues mirad, hoy día y además últimamente que hemos sido entrenados este país para estas cosas de ir a votar, ¿vale? Y que encuestas sobre elecciones, pues es decir, creo que el que no sea medio experto en encuestas hoy día o por lo menos sepa interpretarlas, vamos, es que no ha estado vivo, ¿no? Bueno, pues fijaros, en el 5 de febrero de 1952, la CBS, ¿vale?
Hace... La CBS, que es un canal de televisión norteamericana, de Estados Unidos.
Efectivamente. Bueno, pues en 1952 ya utilizó una computadora que ya tenía hasta 512 kilobytes de memoria y un procesador increíble, era como una habitación de grande, ¿no?
Mitch Mega.
Exacto, sí. Una unidad
no, pero no de RAM, de magnitud.
La unidad se llamaba UNIVAC. La unidad computerizada, ¿no? Bueno, pues hizo una predicción ya con los datos que le introdujeron, que decía que Eisenhower ganaría las elecciones con un 82%.
¡Qué bo!
No lo pudieron difundir, le dijeron, no difundáis el dato. ¿Sabéis cuál fue el dato de las elecciones?
A ver.
Eisenhower ganó con un 83%.
Hostia, tú. Ojo, ¿eh?
Ojo,
es la IA.
Sí, 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 sí. Y además la gente no mentía tanto como ahora.
Claro,
que
claro.
Lo que desvirtúa bueno, todas las estadísticas, ¿no?
Qué boa.
Pues, fijaros, ya en 1952 se hizo la primera prueba de que todo el mundo estadístico, ¿vale?, era lo que podía predecir qué es lo que iba a pasar.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ara sí, tot seguit desenvolupem el sumari d'avui a
La Tertúlia Freak.
Les plataformes de televisió en streaming estan en contínua evolució. Un dels últims moviments és la nova col·laboració de Mediaset i Amazon Prime. Això sí, és una bona notícia pel sector de l'audiovisual espanyol.
Sí, hombre, por supuesto. Podemos hacer el apunte tecnológico de mercado, del mercado del streaming que tenemos hoy día, que Ricard además es un usuario avanzado de todo esto. Le sobran plataformas y sí, le faltan horas, ¿vale? Pero esto al final es muy sencillo, es decir, el negocio está ahí. Los movimientos están claros desde hace mucho tiempo, desde que Netflix está dentro de Movistar, desde que otras operadoras introducen HBO y hacen acuerdos con HBO, con todas las plataformas, ¿no?
Una miqueta que fan acords a nivell de país per fer continguts a cada zona.
Mediaset, bueno, la llei ho determina així,
Mediaset, ¿no? Además, según las últimas noticias, es decir, la primera noticia fue que adquiere el Terrat. ¿Vale? Entonces, una vez adquirido además el Terrat y tal, que lo han adquirido y es tema de contenidos, y está claro que tienen que producir contenidos, ¿qué es lo que le falta a Mediaset? La plataforma donde tener esos contenidos y poder sacar revenues de ellos, ¿vale? Porque al final lo que está pasando es que una serie de Antena 3, una serie de tal, acaban comprándola a estas plataformas, las producen y hacen negocio con ello. Claro, el Pablo Basile ha cogido y ha dicho, no, espera, acuerdo, yo voy a poner dinero, Amazon va a decir, hombre, ¿tu productor vas a poner dinero? Sí, y los vamos a producir a medias y los vamos a poner en tu plataforma y los revenues también van a
pero
ser para todos.
No tenía ni a la seva plataforma.
Bueno, ya, pero el aparador es molt més gran.
Exacto.
Sí, la seva no l'abandonen, ja creixerà.
Claro, es decir,
pero
está ahí.
Volen un acord amb un gran actor.
Y A3 Media tiene la suya también, pero es que ni hablamos de ellas.
De totes maneres, jo crec que aquesta notícia és molt indicativa de que per fi el grup Antena 3, per exemple, té l'A3 Media, A3 Player, que també ja aposten per una quota, avançar-se a les coses, etc. Però bueno, encara no és un Netflix, per entendre'ns. Bueno, podria arribar a ser. Mediaset també. No, això dic que aquesta notícia ja confirma que ja se n'han adonat que la tele convencional està mort. Bueno, està en via morta.
Y no quieren que pasen cosas como las que pueden llegar a pasar si no hay derechos por medio y pagos, claro, y tal, como con series que teníamos aquí en TV3, que ahora todos los spin-off de estas series donde las encontramos es en Movistar o en Netflix.
Sí, sí.
¿Sí o no?
Sí, 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 al final, ¿no?, compren y...
O sea, el negocio de la tele convencional està en via morta.
Uh-huh. Con lo cual tiene que empezar a haber sinergias entre les plataformes i la televisió.
Doncs veieu com l'evolució no pot parar. I un altre referent, que l'evolució no pare. Fa justament un mes vam fer el programa 500 i recordàvem que un dels darrers canvis tecnològics en els últims temps ha estat el fet de, bueno, del pagament per mòbil, no? Vull dir que ho comentàvem, no?, amb l'Andrea de Visa, doncs que el tema del pagament ha evolucionat molt. Doncs ara donarà un tomb més, una esprimida més en aquest tema, perquè fins ara pagàvem amb Bizum i ara podrem pagar amb WhatsApp o pagar o fer aquestes transferències de diners.
Bueno, ja podem fer-ho també amb Apple Cash i Google, me sembla que OT ho està implementant també una plataforma, PayPal, etc. Jo només dic que mira, el Bizum al final és una agrupació de la banca espanyola.
O sigui, mirad, directament. Els altres...
Aquí vamos a empezar a desmontar mitos. Vamos a ver, vamos a ver. La noticia es que en España será uno de los primeros países donde entre el pago a través de WhatsApp. Hace mucho tiempo también que dimos la noticia y no hay ningún secreto. Conocemos, a nivel tecnológico, conocemos el secreto del éxito de WeChat, el gran desconocido aquí. WeChat es el WhatsApp de China, es decir, hay miles de millones de chinos y ya sabemos que no, ¿vale? Si algo tienen son ellos, ¿vale? Este es el WhatsApp de China, pero este WhatsApp va mucho más allá. Ya hemos dicho muchas veces que puedes hacer envíos de dinero, como Bizum, puedes pagar recibos. Multas también. Puedes pagar recibos, puedes pagar en tiendas como si fuera tu propia moneda electrónica. Es decir, servicios todos y más. Puedes pagar en autobús para subir o en cualquier método de transporte de China con WeChat. Pues estas son las pequeñas funcionalidades que van entrando. Además, ¿qué ocurre? Claro, si WhatsApp lo va a sacar en algún sitio, WhatsApp mira, ya sabemos que en el mercado europeo es el líder y dentro del mercado europeo, pues nosotros, los que estamos aquí, todos estos consumidores, resulta que es que somos el mercado más potente, por encima del 90% de los usuarios que tienen un smartphone utilizan WhatsApp. Uh-huh. Estamos todos, por así decir, en WhatsApp, ¿no? Con lo cual, ¿dónde mejor que sacarlo que aquí? Veremos a ver cómo va todo esto, porque todavía creo que hay algo que nos tiene que seguir demostrando WhatsApp detrás de Facebook, que es la seguridad.
Uh-huh. Bueno, això, i després que... a veure, jo fer transaccions que hi guanyen. És a dir,
veremos a dónde, veremos, o sigui, si las entidades bancarias... Al final, mirar, el éxito de Bizum es que entras en la aplicación de tu entidad bancaria. Clar. Ya la aplicación de tu entidad bancaria te genera una confianza, ¿correcto?
És que és aquest, pues és aquest el punt.
És aquest. Vamos a ver hacia dónde vamos.
No, no, però això deia que el tema de Bizum és... o sigui, jo crec que tiren molt endavant per això, perquè és directament des de la banca, no? I la banca tindrà molts defectes, però estan molt controlats.
I ets client, ja tenen les teves dades i ja ho tenen tot. Vull dir que no estàs donant... res a muntar-se.
Vale. Además, sabéis que ahora, perdonad, sabéis que ahora es obligatorio, lo habéis sufrido algunos, imagino, lo estáis sufriendo, que ahora ya para hacer cualquier tipo de transacción a través del móvil es obligatorio recibir el SMS.
Sí.
¿Vale? Recibir el SMS. Es decir, tu entidad bancaria siempre vas a hacer algo, te va a enviar un SMS. Siempre.
Bueno, un segon factor d'autèntica.
Sí, alguns ho estan...
La doble autentificació.
Alguns ho estan canviant per missatges push, ja no és SMS, però... Bueno. Però sí, és un segon codi. De totes maneres, fem un incís, Jaume. Qui no tingui Bizum, que se'l descarregui, sisplau, que és gratuït. Gratuït. Sí, que fer envíos i rebre diners per allí no té cap mena de cost.
Lo tiene que tener implementado tu banco, ¿eh? Sí, no olvidemos que el banco correcto. Electrónico número 1, ING Direct,
este no.
Decir marcas. Sí.
Bueno,
este que es digital todo, resulta que no está integrado.
No, però curiós, els altres grans ho tenen tots.
Sí.
Ho dic perquè això vas amb amics, i el Jaume és defensor, i jo ja m'he tornat també molt defensor d'aquest tema. Vas amb amics, no sé què, escolta, que et dec 5 euros i tal. Escolta, Bizum, tio, obres això, ho envies, i no et costa un cèntim. És que no et costa diners.
Al momento, Flix.
Vinga, va, ja hem fet la falca. Ara fem l'altra falca. No, la veritat és...
patrocinado por Bizum.
Va, molt bé. Bueno, va, aquesta la patrocina Apple, que finalment sembla que el març traurà el nou iPhone 9.
Sí, tot sembla indicar, però...
Perquè tothom diu el mateix.
No, jo llegia avui una notícia de... Bueno, de darrera hora no, però bueno, d'aquesta notícia, que el tema del virus, el coronavirus i tal,
sí,
que sembla que retrasarà...
Retrasarà moltes coses.
Moltes coses.
Tot el que, millor... tot el que fabrica la Xina.
Sí, sí, i a la millor es veu afectat aquest, no la presentació, però sí la posada en escena, o sigui, la venda. Però bueno, no hi ha res confirmat, eh?
Ja ho veurem, no? Deixem aquí. Vinga, va, passem...
Vendrà con un termòmetre.
A veure, teòricament, l'iPhone número 9 aquest és el que ha de substituir l'SEA, que és un telèfon de baix cost, però no valdrà 100 euros, sinó que s'estima per sobre dels 500. Dòlars, o sigui, aquí una mica més, suposo.
Bueno, 399, la versió...
Amb estructura, o sigui, amb el cost del mòbil de generacions antigues, ara això sí, a dins, dotat amb el darrer processador, la darrera memòria, i per tant, per durar temps. Uh-huh. A un cost... i... pantalla petita.
Exacto, es lo que te iba a decir. El tema de este equipo es el tamaño.
Bueno, petita, 4,7 pulgadas.
No, el tamaño, mantener el primer tamaño. Veremos a ver qué es lo que presentan, si lo presentan, y nunca será el teléfono barato de Apple.
No.
Vinga, va, som-hi. Perquè aquesta, si parlem d'errors, com comentàvem, els grans actors d'internet també tenen fallos. Google ha enviat vídeos per error a altres usuaris.
Sí. Bueno, si utilizas Google Fotos y cuando te dice, ay, ¿quieres que te monte este vídeo? Y tal, como, o bueno, si tienes un iPhone, también ahora en Fotos, en el carrete, uh-huh. ¿no? Lo llamamos el carrete, también
sí,
te
sí,
hace como
recuerdos.
Sí, mira, de este día, recuerdos, tal. Entonces tú te los puedes guardar, ¿vale? Uh-huh. Eso sí, te los puedes guardar, ¿vale? Y hay una aplicación que sí que viene instalada, preinstalada solo en los equipos que tienen Android puro y duro, ¿vale? Que es Google Takeout, ¿vale? Donde tú ahí te puedes guardar las cosas para desde ahí compartirlas directamente con un mogollón de redes sociales, ¿vale? Como un HotSuite o algo así, ¿vale? Bueno, pues todos estos usuarios que tenían cosas ahí metidas, ¿vale? Se han empezado a guardar en carpetas de usuarios diferentes.
Uy, ya.
Con lo cual tú tenías guardado un vídeo tal y le aparecía otro que tenía Takeout guardado ahí para que lo compartiera. Y era como, oye, estas fotos no son mías.
Ya, eso es un problema interesante de seguretat, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Imagina't que aquí mos comencem a barrejar
un fallo de cajón, no ni un fallo de
sí,
poner
sí, ja,
el
ja.
Cajón, he puesto los calcetines arriba.
Però una cosa és una foto jo davant d'un monument i l'altra és un altre tipus de foto. Qui
no ha guardat la ropa sucia en la nevera alguna vegada?
Bueno,
Vinga, va, perquè...
Vinga, acabem amb el tema estrella del Jaume.
La seguretat.
Jo diria que hem de fer una secció,
Bueno, va, el tema és... Sí. Cada dia hem de fer la falca també de seguretat, no? Perquè no ens cansarem de dir-ho. Aquesta setmana un acte de phishing vol robar-te, doncs, el teu compte de Netflix.
Yo a todo el mundo le digo, es que el banco me ha enviado, es que no sé qué me ha enviado... Para. No. Bórralo, pero... Claro, oye, ¿y si...? Perfecto. Puedes acceder a través de internet o de tu móvil a tu cuenta de Netflix, a tu cuenta de tu operador, a tu banco, a donde quieras. Puedes entrar en internet, identificarte como quien tú eres. Y allí dentro, si hay algún mensaje importante, tranquilo que te lo van a dar.
Sí. No, no a través del enlace del mail.
No. Clico este enlace y me voy para regenerar. No. A ver, entro en Netflix... ¿Qué me pide regenerar algo? ¿Hago no? Todo sí, igual no. Sí, mira, han intentado colármela. Soy más listo que vosotros. Oye, si es que ya no es de listo.
Sí, perquè aquestos...
Entra.
Aquestos enllaços queden molt dissimulats.
Entra a tu cuenta.
Hi ha maneres de detectar-ho, però és veritat que, clar, a vegades, amb el volum de mails que reps, doncs pots caure la tentació de... Ui, perquè, a més, la plana és exacta, el mail és exacte, no?
A més, és tan fàcil que només fas un clic i ativar. És tan fàcil.
Això ja ho hem dit amb el David i amb el Jaume i jo mateix.
És tan fàcil.
Mails de bancs. El banc no t'enviarà un mail.
Tienes un paquete de correos
lo mismo.
Que si quieres, que ojo, que hay algunos que son verdad. Ah, vale, perfecto, pues si tienes un paquete de correos que vas a recibir, entra en correos, pon el número y mira a ver si es verdad.
Sí, pero entra
en la web de
correos.
Pero
entra tú directe a través de la web de correos.
No cliques ningún enlace.
Res. I sobretot, els mails aquests
enlaces
no tingueu curiositat, no tingueu curiositat, que es valen d'això. Si tu no l'esperes, borra'l.
Vale.
No, bueno, lo voy a ver, aprieto... No, no.
Y luego, para que veáis que casi todo no es que sea mentira, sino que bueno, pues que la tecnología está ahí para jugar con ella.
Una sección nueva, venga,
me encanta.
Avui acabem amb curiositat de riure,
però és una notícia super freak, perquè fa anys que sempre ho diem. Amb la vida, és allò que dius, us anem per carretera i dius, ostres, el tràfic està tot a tope, perquè tu mires el Google Maps, ostres, aquesta carretera a tope. I diu, home, doncs això com se sap? Pues són els mòbils, no?, que es connecten a tràfic, no?, que no sé què... Que... Ha hagut un tío que al final ho ha fet.
Claro, y lo ha demostrado. Vamos a ver. Yo le doy las gracias, porque esto... Que está conectado a tráfico y Google dice que tarda 10 minutos más. Digo, bueno, cuando lleguemos ya veremos cómo se mueve, si se mueve y
cómo podemos engañar.
¿Y quién le ha dicho a Google? ¿Y quién le ha dicho a Google que cuando esté utilizando Google Maps, o sea, que cuando tenga instalado Google Maps, que me localice siempre o solo cuando tenga abierta la app?
Bueno, en Android no.
Normalmente
en Android
es siempre, ¿vale? Bueno, pues ha cogido un hombre, ha cogido una carretilla, es que tengo el vídeo delante y es cachondísimo, Ha cogido una carretilla, ha cogido 99 teléfonos de Android y los ha echado en una carretilla. Y se ha puesto
encendidos,
y se ha puesto a andar por en medio de la calle.
Y claro,
bueno,
obres Google Maps y aquel que resta colapsado.
99 vehículos aquí lentos.
Exacto, en una calle que es que ni caben, o sea, y se van moviendo muy lentamente, con lo cual a todo el mundo le marcaba en la ruta entre 20 y 25 minutos de atasco que tenían y realmente... la imagen, o sea, este enlace sí que lo podéis clicar, lo vamos a poner ahora en Twitter, ¿vale? Es que es impresionante porque es una calle de como 5 carriles y está el tío solo.
No pasa ni Déu per allí.
Perquè la gent que fa anar de los avisos dinàmics els desviava cap a un altre lloc.
Bueno, esto mirad, porque...
A mí la gracia es lo de los 99 teléfonos.
Claro, tío.
¿Y dónde los ha sacado? Enciende los todos.
Bueno, hace el experimento. Ha hecho
el experimento, pero es ha sido cachondo, ¿no? Esta conversación que además...
A través del Twitter...
Hemos tenido con muchos de... ¿Cómo va esto?
A través del Twitter, ara ho pengem. El nostre enllaç és fiable,
Sí.
Però a través de Twitter, no al correu, A través de Twitter. Molt bé, doncs ja ho tenim. Bueno, és una curiositat, Les noves tecnologies ens portaran aquestes coses. Com sempre, David Cácer, un plaer.
Gràcies, buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Os presento a África.
Una mujer con una historia de esclavitud, liberación y esperanza.
¡Blanquita se queda conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Vaquita. El viernes a las 10:30 p.m, Fe en el Cine, en 13.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 7 metres del Parc Inhospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Tens un problema de reparació a la teva llar? Arriba a Lleida amb Membri Service. Pots demanar pressupost per reformes en pintura, paleteria, fontaneria, electricitat i més. Particulars i comunitats, empreses, oficines, comerços i pàrquings. Membri Service, professionals al teu servei. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a les xarxes socials i a la web membriservice.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball. Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara ja saps que anem directes cap a les dues de la tarda, els dimecres, amb la nostra tertúlia amb veu de dona, on, bueno, parlem de tot. Realment parlem de tot. I si vols que parlem d'algun tema concret, tenim un número de WhatsApp que ens pots enviar missatge de veu, missatge de text, el que tu vulguis, eh? 664-526-180, 664-526-180. Per exemple, dius, escolta, la tertúlia amb veu de dona de la setmana vinent m'agradaria que parléssiu d'un tema concret. Doncs envia'ns missatges i nosaltres, evidentment, ho estudiem i vaja, amb la mesura del possible, evidentment, ho farem, eh? Ens acostem a les dues de la tarda, com dèiem, avui amb una temperatura molt inferior a la d'ahir, però encara una temperatura molt benèvola, eh, per la data en la que estem, 10 graus hores d'ara, ahir estàvem a 19 graus en aquesta hora, ara 10, tot som l'indica que seguirà baixant la cosa. Com sempre, estem ben acompanyats avui amb la Laia Rogel, la presidenta d'App Lleida, ja saps, l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Lleida i dels Pirineus. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Has tingut competició o no aquest cap de setmana passat?
No, no.
Aquest no?
No.
Aquest no.
Descansar.
Escolta, tu que em deies que, bueno, això del fred, que sí o que no, les temperatures que fan no són normals, eh?
No, però bueno, no són normals pels que practiquem esport i pels que no practiquem.
No, és a dir, per ningú no són normals, eh? Vull dir que si estem, teòricament és la setmana més freda de l'any, la darrera de gener i la primera de febrer, haurien de ser.
A veure, avui la diferència és, a veure, avui és notable la diferència respecte a ahir,
bueno,
però no...
Però per la data que som tampoc és la que toca avui, eh?
El que passa que com que fa sol, doncs nosaltres aquí a Lleida som tan agraïts.
Sí, però que us vau deixar la jaqueta a casa ahir.
Sí,
home, totalment. És que ahir enganyava, ahir era un problema. Escolteu, anem a fer una connexió telefònica avui amb la Neus Betriu, que és agricultora que ens acompanya a través de la línia telefònica, perquè hi ha un tema que no és nou, que fa molts anys que ens ho diuen. Nosaltres aquí, el president d'Assaja, el Pere Roquer, ens n'ha parlat moltíssimes vegades, però avui a la tertúlia de dones han volgut contactar amb una agricultora perquè ens parli de què hi ha de cert o no amb aquest tema que sempre ens diuen que si els preus amb origen, que cada vegada són més baixos. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, jo llegia un titular i la veritat és que de vegades aquests titulars es queden, doncs, dins d'un noticiari, dins d'un informatiu, i al cap de 20 segons passes a la següent notícia i ja està. Però a Lleida hem de ser molt més sensibles amb el que passa amb el món de l'agricultura i la ramaderia. Estava llegint, Neus, que el preu de la fruita de pinyol que se li paga al pagès a origen ha caigut un 65% en 10 anys. Independentment de si és un 65, 63, 62, 72 o 53, la percepció, Neus, és que ha baixat, això, els darrers 10 anys?
Sí, tant. Vull dir, fa uns 10 anys se li ve una perspectiva de futur, perquè hi havia els preus, doncs, bueno, la gent, segons quines varietats, pues, pensaven, bueno, mira, doncs ens anirem salvant. Se va plantar molt i el que sigui que hi ha molta producció o sigui que no se'ns tracta gaire bé, els preus, en vez de mantindre's, han anat baixant. I clar, el nivell de vida puja i els preus baixen, llavors això és una cosa que no sabem com lliga caps.
Neus, tu quan vas a la botiga i veus la teva fruita o fruita similar a la teva al preu que es ven a la botiga, les mans al cap és el mínim que deus
sí.
de fer.
Sí, és el mínim. El que passa que també hem de tindre en compte una cosa. Des de que surt de les nostres finques fins que va a la botiga, s'hi guanya la vida molta gent. Passa per moltes mans, que a vegades no és la fruita en si, perquè mira, l'hem de manipular, l'hem de posar en caixa nova. Això val diners. L'hem de posar a caixa nova, que després es llança. L'hem de posar amb alveols, aquests plastiquets que es posen, que s'hi posen quatre peres i que això també val molts diners. L'hem de transportar fins a la botiga, el transport també val diners. Llavors dius, bueno, a la botiga, el botiguer s'hi ha de guanyar la vida amb els impostos que té i amb tot el que té. Llavors dius, bueno, qui el marge aquest que hi ha tan bèstia, diguem-ho així, qui se'l queda? On va parar? Sí que hi ha molta, molta despesa, però tanta, i clar, ens espantem.
Massa intermediaris, Neus?
Sí, sí, sí. Massa intermediaris, que l'intermediari també hi ha de ser, perquè clar, la gent no podem, tenim unes produccions pues, que tenim bastanta quantitat, no podem vendre-nos-ho tot nosaltres. Hi ha d'haver-hi algú que ens destini la fruita cap aquí, cap allà. Però a part de l'intermediari, hi ha d'altra cosa, dic la fusta, claro, quan comprem una caixa d'aquestes que hi caben 7 o 8 quilos, val 70 cèntims aquesta caixa, 80 cèntims, a vegades un euro. Llavors dius, claro, això te fa pujar... recau sobre la fruita, perquè, aviam, a nosaltres, saps què passa? Que el nostre producte es valora al revés. No, hauríem de posar un preu que té fer el producte, una pera o una poma, el que sigui, té un preu, perquè, claro, des de que el plantem, cuidem i el recollim i ho tractem i tot, i ho posem a la venda, doncs té un preu. I sobre aquest preu, doncs, si s'hi ha de carregar doncs un 10%, un 15%, o el que sigui, per fins que arribi a la botiga, o un 20 o un 30, jo no ho sé, doncs hauríem de partir de la base de lo que val fer la fruita. I aquí, amb el nostre sector, es fa al revés. Se posa la fruita en una botiga amb un preu molt alt i després anem restant. Cobre aquest, cobre l'altre, 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 i quan arriba el productor ja no queda res.
Clar.
I això és el problema principal que crec jo que tenim.
Neus, tu estàs amb una família que us guanyeu la vida amb la fruita.
Sí, és l'únic que tenim. Vull dir, som una unitat familiar, el meu home, el meu fill i jo. Llavors, bueno, tots fem una mica de tot aquí.
M'han explicat que tu ets la que s'encarrega de, bueno, del que és ja l'últim tram, la venda al mercat de la fruita. Evidentment, quan cal donar un cop de mà al camp, també li dones, només faltaria.
I tant.
Hores d'ara, us esteu guanyant la vida? És a dir, ja t'ho pregunto obertament.
Sí.
El preu amb el que acabeu venent és el que us ha acabat costant? Perquè al final això costa tot un any, de fer.
I tant. Mira, el preu que venem... Nosaltres fem dos mercats aquí a Lleida, del barri Nord i el del Camp d'Esports. Diguéssim, el que en diem el mercadillo.
Sí.
Bueno, allí posem un preu que nosaltres ens guanyem la vida i la gent el pot comprar, perquè no és preu de botiga.
Clar.
Entens? Però, claro, això és una quantitat de fruita no massa alta, la que ens podem vendre en dos dies, en el meu cas. Llavors, claro, tenim tota l'altra resta de fruita que mos surt amb uns preus que fan riure.
Clar. O sigui, vosaltres teniu els dos...
Els dos temes. Ens aguantem, siguem sincers, ens aguantem pel mercadet aquest. I ens aguantem, sense... que si no, pues, mira, jo tinc el meu fill que continua, té 40 anys. I ara, pues, fins ara, pues, entre el meu home i jo i ell, pues, tirem endavant perquè fem pinya. Fem moltes hores, manipulem...
Les hores no les conteu, que no dins del preu.
No. Això de fitxar les hores, els treballadors sí que ho fan, però nosaltres no.
Clar.
Llavors, perquè si no, malament rai. Doncs pues el que jo et vull dir és que dubto, poso molt en dubte que el dia que el meu home i jo no el puguem ajudar, el nostre fill, dubto que acabi la seva vida laboral sent de pagès.
Imagina't.
Perquè ho veig tan negre que, bueno, no ho sé, potser sóc molt pessimista, però al cap de l'any t'ho vas notant que perds poder adquisitiu.
Escolta, això és el que pensa una mare ara amb un fill de 40 anys. Ara et pregunto, sí. Fa 40 anys, quan va néixer, suposo que pensaves una cosa totalment diferent.
Pues sí, la veritat. Pensava perquè el meu home ve de pagès, jo no, però el meu home ja ve de pagès, i bueno, pues a casa seva van criar 5 fills i tots més o menys els van poder donar alguna miqueteta d'algo per començar la vida, per començar a emprendre. I bueno, pues pensaves nosaltres amb els nostres fills també ho podrem fer. I ho veig molt difícil, no? Dic que el nostre té 40 anys i sí que fins ara, com que treballem tots junts, pues, i tots treballem cara amb ell, perquè nosaltres ja som més grans. pues dic, bueno, anirà fent, però ell amb els seus fills, impossible de que es quedin a la terra. Clar. Impossible.
El sector de Lleida ahir al Parlament ja va advertir que estan en mort silenciosa, que perilla el territori, que el sector sí. de la fruita dolça de Lleida, que ho van dir ahir clar i català a la Comissió d'Agricultura del Parlament, que està en perill de desaparèixer amb greus conseqüències per a l'economia dels pobles, de les seues empreses, de l'ocupació i de l'equilibri territorial, perquè és que al final, aviam, els agricultors arrossegueu tot això.
Sí, sí, és que és així, eh? És així. I poquet a poquet, doncs tots anem morint, perquè, mira, tots anem morint laboralment, m'he
sí, sí.
això, perquè, mira... Doncs la majoria de la gent espera jubilar, té les finques i espera, si té 60, 65 o 70, bueno, 65 anys encara, pensa, bueno, mira, aniré fent mentre es puga una miqueteta per mi, no... però tothom esperem jubilar, clar. I la terra abandonada. La terra abandonada, no som capaços de... Perquè abans dius, bueno, pues ho arrendes, o venia algú que diu, pues bueno, teu cuidar, pues ara és un preu. Ara és impossible això, perquè dos famílies guanyes la vida de cap manera.
Ara, Neus, en el teu cas no ho conec, però segurament en coneixem molts de casos. Vosaltres això ja us venia dels pares i dels padrins, potser?
Sí, bueno, dels padrins no, però de, bueno, sí, dels padrins, diguem-ho així, sí, mm-hmm. sí, dels meus sogres ja.
Clar, ara veure que dius, bueno, ara això amb els nostres fills això quedarà truncat.
Sí, sí.
És una pena, eh?
Totalment, és una pena. És una pena, jo no vinc de pagès, em vaig casar amb un pagès, mm-hmm. però m'agrada i per això tirem endavant, perquè ens agrada, perquè som pagesos de vocació. Jo ja t'he dit, me vaig casar amb un pagès i mira, m'hi trobo molt bé.
Sempre ens diuen però... que sou els que cuideu la terra, vosaltres sou els que manteniu el jardí,
sí,
el jardí
sí.
de la terra
el jardí de l'hort,
ben cuidat.
Sí, perquè et dic que ens agrada, el meu home cabalment és molt meticulós, agraden les coses ben fetes i ja t'he dit que ens anem salvant una mica gràcies als mercats i gràcies a no dormir totes les hores que tenim son.
Molt bé. Doncs hem volgut parlar avui amb la Neus Betriu, ja ho dic, les notícies les donem sempre que apareixen, però al final aquestes xifres i aquestes notícies doncs acaben sent, per desgràcia, doncs una darrere l'altra dins d'un noticiari, dins d'un informatiu, i de vegades no ens parem a pensar la transcendència que tenen, i aquesta jo crec que per la zona de Lleida és una de les que hi havíem de posar doncs nom i cognoms, eh? Avui hem parlat amb la Neus Betriu, és agricultura, es guanya la vida amb això, s'intenta guanyar la vida amb aquest tema. Dic intenta perquè ella mateixa ens ha explicat que, bueno, aviam, suposo que deu haver algun més difícil, també.
Sí, la veritat és que molts. A més, vull dir, arribes que has de cobrar el que has venut al major i t'arriben unes liquidacions que dius, bueno, si se m'espatlla la roda del tractor, com l'arreglaré?
Sí, imagina't.
Perquè és que és veritat, i ara ja comencem una altra vegada en campanya a haver de comprar sofats, a haver de... I a veure, els dels sofats volen cobrar.
Evidentment,
no,
clar.
No et diuen, no els diguis que tu no t'han anat bé i no els pots pagar.
Sí, sí,
perquè
sí.
Perquè això no... ells posen el preu i val això. En canvi nosaltres, pues mira, entreguem la fruita, ens paguen quan volen i el que volen i com els hi sembla. I això, pues, tampoc, això també és un tema que seria interessant de parlar un dia.
I tant que sí. Doncs escolta, Neus, mira, ara ja et prenc la paraula. Un dia ja et convidaré aquí a la ràdio perquè ens coneixem i m'expliquis aquesta i d'altres històries.
Bueno.
D'acord.
Farem el que puguem.
Una abraçada, Neus.
Vinga, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bueno, hem començat avui aquesta realitat, és una pena, però això està passant. Bueno, Laia, jo ara anava mirant i pensava, bueno, a Lleida, suposo que no, igual no n'hi ha cap d'agricultora, a l'ús, potser de noves tecnologies o de noves implementacions, potser sí, però clar, no deixen de ser autònoms, persones treballadores que, com tu i com molts altres, al final ni fitxen ni històries, o sigui, les hores ja no te les mires.
No, les hores nosaltres no les contem ni molt menys, vamos, jo no fitxo perquè les hores a casa també haurien d'estar contemplades. No, el que passa que sí que estic d'acord amb la Neus, que realment és un sector que... que si no se cuida, i sobretot des del govern no es cuida, realment al final acabarem anant a comprar doncs, a països com el Marroc, i bueno, com s'està fent ara ja,
sí.
I aquí no cuidarem el nostre propi producte i el nostre agricultor, i és una autèntica llàstima. A més que qui posa el preu, al final, són les grans superfícies.
Sí.
Vull dir,
sí,
pobres
sí,
eh? Estan totalment supeditats a lo que la gran superfície està disposada a pagar, i qui s'emporta el marge és la gran superfície.
De totes maneres, ara escoltant a la Neus, a veure què opineu vosaltres, crec que també, que ja és una pena que a Lleida diguem això, ens falta una mica de cultura del que és la fruita, és a dir, si no ens la posen bonica, ben il·luminada, sí, ben maca, amb el tema dels alveols i tot, la gent no la compra. Bueno, aquest ja és un problema, que la gent no menja suficient fruita, que això ja ens ho diuen els nutricionistes, que si tothom menges les tres peces al dia, com diuen en castellà, otro gallo cantaría, eh? Però, escolta, si et posen un quadro és una caixa de fusta amb la fruita a dins, en bon estat, però l'aparença que tingui, segurament no es vendria la mateixa. I això... parlant de sostenibilitat també i de cultura de la fruita, pues, és una cosa que potser també hauríem de tenir en compte.
A veure, perdoneu, jo crec que també estem acostumats a veure-la bonica.
Sí.
Vale? El fet de, durant aquests anys, hem anat a buscar una fruita bonica, però potser hauríem de fer el treball al revés, de dir, si ara ens comencessin a ficar fruita que vingués directament del camp, vale? jo crec que perfectament aquesta fruita es compraria. Són hàbits i, a veure, i, bueno, i sobretot si sabem que estem treballant per la terra, vale? Per la terra i per la riquesa, diguéssim, de Lleida, jo penso que la gent seria molt, molt conscient. El que passa és que, claro, tu vas a un supermercat i ho veus tot molt maco i ja no trobes peces que no són tan maques.
Claro, desentonen, per entendre'ns.
Però és que no hi són ja.
No hi són. Correcte.
I això no vol dir que estiguin en mal estat ni
no,
res.
No, perquè no hi són. En bon estat. El que passa és que no totes són perfectes.
Jo l'altre dia vaig estar en un congrés a Barcelona i vaig conèixer una empresària del món de les taronges, bueno, són productors de València, i ens feia aquesta reflexió i la vaig trobar molt interessant. Clar, deia, és que tu ara no veuràs taronges de diferents formes.
No.
Totes tenen la mateixa forma, la mateixa brillantor, el mateix color. Diu, plantegeu-vos que aquestes taronges no són d'aquí, estan tractades perquè aquest color no és ni normal, aquest brillo no és normal, i no som sostenibles perquè prèviament a que han agafat aquestes 20 taronges, potser n'han tirat 40 que no tenien la forma adequada ni el tamany adequat, o que potser tenien un petit copet o una petita marca i visualment ja no eren boniques, no eren vendibles. Uh-huh. Jo em dedico al món del màrqueting i la comunicació i tinc molt clar que les coses boniques venen.
Clar.
Però també hem de ser, i hem de fer aquest procés de començar a ser més sostenibles, perquè estem en un món en què tirem molt menjar, sobretot la nostra societat, tirem molt menjar. I una reflexió que també va trobar molt interessant, que va dir, les nostres mares, les nostres padrines, eren sostenibles, nosaltres no. Quantes vegades ens havien dit, si no tocaves per dinar, tocaves per sopar.
Correcte.
O el dia següent.
Sí.
No, aquí no es tira res.
I això ara no passa. Si no tocaves per dinar, ho tiro. Si no tocaves per sopar, ho llancem. No reciclem. Les nostres mares ja eren sostenibles, les nostres padrines ho eren. Nosaltres a dia d'avui hem entrat en una dinàmica en què no ho som.
És que fixa't que hem començat el programa parlant de la temperatura, del temps, de què ho podem lligar al... Bueno, jo ahir deia ja ni emergència climàtica ni canvi climàtic. L'esbojarrat temps, perquè, bueno, hi ha aquestes històries. I tot això... lliguem-ho cap a la sostenibilitat, perquè al final fent a més recursos implica també contaminar més, etc. I fixa't on anem a parar al final.
No, és que al final és això, eh? Vull dir, som una societat que ens hem acostumat a consumir per consumir, no per necessitat, sinó perquè sí, i amb uns paràmetres que tot ha d'estar perfecte i molt bonic, amb aquests alveols de plàstic que...
Sí, clar, si t'estalvies això, t'estalvies un intermediari, evidentment, ells manipulen i han de cobrar, evidentment, vull dir, allò té un cost, però té un cost material, energètic i de sous. Si te l'estalvies aquest, doncs la fruita potser es pot liquidar a un preu més just, és a dir, que parlem ja de just, de justícia, i tot el procés una mica més sostenible. Estem a punt d'arribar a les dues, ens falten 7 minuts. Canviem de tema, però no, canviem de fruita, o sigui, canviem de tema de la fruita, però no de la sostenibilitat. La Laia aquesta setmana m'enviava, bueno, ens enviava el grup de WhatsApp que tenim de la tertúlia. Diu, estic en una... No sé on estaves, on estaves?
Era un congrés d'economia justament sostenible, perquè, bueno, com a associació de dones empresàries, doncs, estem molt preocupades per això, i vam anar a un congrés d'unes nostres homòlogues a Barcelona que organitzaven un congrés d'economia sostenible.
Doncs, un dels exemples que us van posar és que, per exemple, la multinacional McDonald's, després de moltes pressions i aquestes històries, i el que diem del màrqueting, doncs, escolta, ara que deve fer això, doncs, ha retirat les palletes de plàstic dels seus restaurants i dels les seves begudes, i ho ha substituït, crec, per un equivalent que està fet amb bueno, no sé, sí, alguna cosa així, com un cartronet o una cosa així.
Sí.
Bueno, resulta que, evidentment, van tallar la producció de les palletes, les han repartit totes, fins que n'ha quedat una. I, simbòlicament, aquesta... Eva Ribalta, ja pots treure la cartera, aquesta la subhasten.
Sí.
Al final tot és màrqueting, si t'hi fixes.
Correcte. A veure, no fan res gratis, vull dir, això és una acció perquè se'n parli, perquè diguin, mira, que majos, que ja deixen les palletes de plàstic, contribuiran al medi ambient, però alhora, doncs, bueno, li han de treure un rendiment i, doncs, subhasten d'una manera graciosa la última palleta de McDonald's. Ai, bé, crec que la subhasta... La teva està mirant i està allí, eh?
Ho vaig dir al grup, eh? Dic, ja veuràs com hi haurà gent que posarà diners.
Sí. Home, ja fiquis, i tant. El món ja fiquis per tot. I tant. Està clar.
I la guardarà en una vitrina durant molt de temps.
Però vindrà signada, eh? Amb numeració i tot, eh?
Potser sí, mira.
La bueno, darrera palleta de McDonald's.
L'altre dia me deien en aquest congrés és que jo vaig tornar... escandalitzada, no? I me deien que, com continuem així, al 2050, ojo en aquest
dato, no
està
tan lluny, que estem al
2050, hi haurà més plàstics al mar que peixos.
Imagina't.
Ojo,
Ja n'hi ha pocs.
Diu, ara mateix ja hi ha continents de plàstic.
Sí.
Continents que van purulant, que van movent-se pel mar. Doncs al 2050, si continuem així, hi haurà més plàstics que peixos. No sé, jo vaig fer-me aquesta reflexió, vaig dir, tenim un problema.
Si us en recordeu, fa uns anys se va posar el crit al cel perquè no se sabia amb exactitud si s'acabava el petroli o no, i si s'acabava, què passaria. Però escolta, no sé, potser que s'acabi aviat.
Sí, no.
A veure, tampoc és així perquè del petroli, d'una manera sostenible, en traiem coses que es fan anar, però vaja, és un mal endèmic, el tema del petroli.
I avui llegia l'Economista, també, que resulta que fins ara ens havien dit que el cotxe dièsel era molt, molt, molt dolent i s'havien reduït moltíssim les ventes de cotxes dièsel. I,
bueno, han baixat un 70 o un 30%.
Correcte.
No?
I ara torna a dir la Unió Europea que, bueno, se ficaran molt durs amb el tema de la contaminació i tal, i ara resulta que tornem als cotxes dièsel, perquè els cotxes dièsel nous contaminen menys.
Sí, bueno, això també és una cosa que amb un expert tindria sorpreses, eh?
No, això ho he llegit avui
sí,
a l'Economista i m'he quedat una mica així.
Jo també ho he llegit i després vaig consultar un expert i em va dir, diu, aviam, amb els filtres nous que porten i tota la història, tiren menys partícules
de nitrogen.
I el problema que a més tenen els cotxes dièsel són les partícules que tiren en suspensió, que aquelles sí que són dolentes, que són els cotxes de gasolina no ho tiren. Es queden al filtre, però hi ha la trampa que no t'expliquen, i és que el filtre es va autoregenerant i autonetejant. Què passa? Que cada X quilòmetres ho expulsa tot.
Ah, amigo.
Claro.
Això és com quan buides la bosseta de l'aspirador.
Que si no la tires al lloc...
Clar, si la tornes a tirar per casa...
Clar, sí, tornem a estar igual.
Llavors, clar, és la gran mentida per vendre.
Sí, sí.
Jo entenc que el cotxe elèctric és caríssim avui en dia.
Sí, encara no interessa que estigui a la venda.
Però és que a mi, també sense entendre i fer números, però jo crec que l'energia elèctrica provinent de plaques fotovoltaiques, o sigui del sol, que al final el sol sí que no l'hem d'engegar ni parar, està allí sempre, jo crec que és la gran solució. Però generar a tots els sostres de totes les cases, a totes les superfícies que hi hagi, una placa solar i generar llum que s'injecta a la xarxa de manera col·lectiva i ja està.
Però això que tots tenim tan clar, fa anys que es podria funcionar, però hi han grans... poders que no volen que estigui, perquè és no és un tema tecnològic, la tecnologia
no,
la tecnologia hi és
i tant.
És un tema de que, bueno, deixarien de guanyar molts diners uns altres.
Eva Ribalta, sí. Com te quedes?
A veure, primer que tot, pues, és el moment de grans canvis, però per fer grans canvis és el que diem, sempre hem d'estar atents les persones que ho poden fer. Nosaltres podem treballar des del darrere, però fem coses petitones i tenim consciència del que cada vegada volem i no volem. I és el que dèiem, si les padrines eren sostenibles,
imagina't
què hem fet nosaltres durant tot aquest
però
temps.
Però ho eren de veritat, sense saber-ho, sense plantejar-se-ho.
Sí,
però, bueno, però era aquesta cultura.
I te les miraves de dir, mira, i ara te'n dones compte que tot allò que feien elles, ojalà ho poguéssim tornar a recuperar i agafar aquests hàbits que ens donarien de dir, bueno, pues, tenim una economia una mica més mesurada, no fa falta pues, anar a l'última, no fa falta tants plàstics a la vegada que anem a comprar, i tornaríem tots. I jo, per exemple, pues, bueno, pues, el fet aquest dels supermercats, de lo que dèiem de lo que és la fruita, bueno, el dia que ens trobarem amb fruita sense envasar, jo penso que poquet a poquet anirem adquirint-la. És a dir, que també no és que no ho haguem de ficar fàcil, perquè al mercat pues, hi podem anar uns dies i aprofitem els dies que hi podem anar, però a les grans superfícies hi continuem anant.
Sí. I com deia, els petits canvis
són poderosos.
Però vull dir que això és una cosa que ens hem de posar. Parlaves d'hàbits, jo crec que és bàsica.
Sí,
perquè al
sí.
final ens movem per hàbits, eh? Jo vaig al supermercat i ja tinc el trajecte fet per dins, ja n'hi penso. Jo entro, agafo això.
I si vas amb un altre diferent, te trobes com descol·locat.
Sí, sí, correcte. Sí. Llavors, si agafes l'hàbit de... No, la fruita... No, aquesta de la dreta, no. Vale, pues aquesta. No.
Hàbits i tenim molta consciència del que, lo que volem.
Laia Rogel i Eva Ribalta, escolta, com sempre que ha estat un plaer, tertúlia amb veu de dona. Avui hem parlat d'una cosa molt nostra, que és el tema dels agricultors que ho estan passant malament. En seguirem parlant, per desgràcia. Gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Nosaltres, 10 segons, senyals horaris, arribem a les 2 de la tarda. Que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Dimecres, demà hi tornem a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres. Salut.